El matí de Catalunya Ràdio.
Apareix Messi, tot sol, xuta, pilota refusada cap a Gerard Piqué, cau a terra, penal. Messi amb la cama esquerra, xuta, gol. Gol, 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 gol.
Vinga, de Burgos, Bengoetxea, mira el crono. Final, final del partit, l'Espanyol arrenca un punt de Mestalla on feia temporades que no hi puntuava.
Els jugadors del Girona que miren al cel, creuen que està plorant d'alegria. És que és veritat, no m'he fotut cap gintoni, final! S'ha acabat! Girona 2, Madrid 1, siempre yo me voy a enamorar de quien de ti no se enamora y es por ti que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. I nascut entre Blanes i Cadaqués. Vol tocar per la tramuntana. Final del partit del Bernabéu. El Girona s'acaba la ratxa de 10 jornades sense guanyar. Madrid 1, Girona 2!
Pilota per Llull, Llull llença des de camp propi.
No hi arriba.
Ha estat a punt d'entrar i victòria! El Barça campió, el Barça campió, el Barça campió! Un triomf suprem, un triomf suprem per un equip suprem, per un moment suprem. El Barça ha fet justícia a Madrid, el bàsquet català ha fet justícia i s'ha imposat davant del tot poderós campió d'Europa, l'equip que jugava en casa, l'equip que havia de guanyar abans de començar i que ja aixecava el títol abans d'hora. Pues va ser que no. Madrid 93, Barça 94, la segona copa de Pesic. Pesic forever.
I aquí tenim en Ramon Bes, en Dani Ballar, en Marcos López. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I en Josep Maria Fonalleres, que deu estar, vaja, deu estar al núvol, no?
Bon dia, una miqueta, sí.
Ja has baixat una mica del núvol?
He baixat, sí.
Si et trobes a l'Eduard Solà, també digue-li que baixi.
L'Eduard Solà em penso que viu al núvol. No sé si el podré fer baixar.
Ja, això semblava. Escolta, comencem per la cua, tu. Aquest Real Madrid 93, Barcelona 94. Vosaltres ho vau veure, tot això?
Sí.
I què? Digueu la veritat. Allò era un tap o no era un tap?
Bueno, l'altra, la jugada anterior va ser la guillotina, perquè aquell mastegot que no pita en falta personal em sembla increïble, i després els àrbits encara es lien més.
Sí, no?
Però, Dani, hi ha una altra cosa. Jo penso que la falta d'en Randolph, a més, és intencionada.
I tant.
Supuesto, és a dir, que té dos punts i té el pilota al Barça i faltaven 20 segons, vull dir que aquí s'acaba el partit.
Cert.
Ara, després, el capiten, després jo no ho sé, el capiten, francament.
Com ho veu, Marcos López?
Es extraño todo. Al final la tecnología tampoco ayuda a los árbitros. Creo que los árbitros son conscientes de que se han equivocado en la última jugada, pero son más conscientes de que se habían equivocado en la penúltima. Y ahí, bajo esa nube de presión, tienen que tomar una decisión que es equivocada y que destapa al mismo tiempo el nerviosismo que vive el Madrid. El Madrid venía de un mediodía terrible. O sea, es terrible para ellos perder contra el Girona, es terrible perder en lo futbolístico en la segunda parte, porque Eusebio le da un baño y de repente en su casa, en su pabellón, acaban perdiendo una final y transforman lo que ellos venden y presumen como señorío en una actitud que a mí me parece realmente muy lamentable. Es decir, se han equivocado los árbitros, pero si tú tienes autoridad moral para reconocer que se habían equivocado en la penúltima jugada, todo hubiera ido mucho mejor.
Yeah. Ai, Ramon Besa.
Home, a mi el que més em va agradar va ser l'escenificació de la derrota, perquè el Madrid veure'l plorar, un club
prepotent,
en què no es pot tocar el president, no es pot parlar absolutament mai de ningú, ells decideixen quan juguen, no juguen. O sigui, allò de que no es han robado, em va semblar una cosa, clar, el club més ric del món, que et digui que no s'han robado, i que en el fons és la justícia poètica de l'esport, que és, a veure, per mi, si hi ha un just guanyador, és el Barça, perquè estava perdent de 16 punts i després...
Fa la remuntada.
I quan tu no marques les diferències amb el joc, passa amb el futbol, passa amb el bàsquet, i t'has de remetre els àrbitres i les decisions arbitrals, mal assumpto. Perquè el Madrid, a priori, és l'equip hegemònic del bàsquet. És a dir, quan tu tens un equip del que presumeixes que guanya, que és molt millor que els altres, tu has d'imposar aquesta superioritat. I quan no, no pots anar amb excuses de mal pagador. Em va semblar el mateix discurs del Madrid que està caient repetidament últimament, el discurs victimista del Barça als anys 70. Que sempre hi havia un guruseta o hi havia una intervenció d'aquelles que no va acabar fins que va arribar Cruyff i va dir, deixeu-vos de complexes i anem a competir. Aleshores, tota aquella escenificació de que nos han robado el Felipe Reyes, tot això de tan civilinament tots els titulars, perquè en el fons és una tàctica mediàtica, fixa't que fins i tot apareix José Carlos Sánchez a la roda de premsa al costat de l'entrenador i solapa les declaracions de l'entrenador al costat de l'entrenador. Per tant, el discurs institucional està molt clar. Aleshores, clar, vol dir, en el fons, que el Madrid, que havia controlat sempre tots els òrgans de disciplina, arbitrals i tota la història, en aquest moment se sent amoïnat perquè no els controla. I ara diu, amenacen amb si se'n van de l'ACB. O sigui, diuen que la Lliga de Futbol ja no els interessa. O sigui, al final la independència el declararan ells. Independència esportiva, òbviament.
Sí, sí.
Però clar, em sembla que juguin una altra cosa perquè el que no guanyen no els interessa. Bueno, no he vist mai ningú de cap equip més propotent.
El Felipe Reyes era l'exemple ahir que el van caçar unes càmeres de Movistar dient, bàsicament, amb poc civilinament el que sentia després d'aquesta derrota.
¡Putos ladrones! ¡Vaya puto robo que lo haga todo el mundo! ¡Dos años seguidos! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
No dissimulava, no.
Bueno, aquí també s'ha de recordar que el president de la CB sabe qui és, eh? Clar, és un del Madrid, a més, eh?
No, es que además el Madrid entra en una dimensión que cuando no le pitan un penalti, el presidente llama al presidente de la federación y le dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que se ha equivocado el árbitro, como se equivoca otras veces. También se equivocó con un campo atrás, si no recuerdo, hace 2-3 Copas del Rey contra el Moraván Andorra y no pasó nada. Era un campo atrás, entonces no se retiraba del ACB. Es decir, en el momento en que, como dice Ramón, el Madrid se ampara en los árbitros, es que ha perdido fortaleza deportiva. Es decir, esa final se tiene que explicar desde lo deportivo. Desde lo deportivo, el Barça reconstruye una final que tenía absolutamente perdida. Que luego se equivocan los árbitros. Evidentemente, se equivocan dos veces. Si hubieran acertado en la primera, no existe la segunda.
I ahir, al Bernabéu, els 37 milions de salaris del Girona van guanyar els 666 milions de límit que té el Real Madrid. Això també té la seva conya, no? Com vau viure aquest partit al matí, Ramon?
Bé, molt bueno, sorprenent, gairebé, perquè jo quan el Madrid es posa 1-0 penso que el Girona ho té difícil i que no sé si se'n sortirà. És veritat que després el Madrid hi ha moments que pot resoldre, tornem a el que dèiem de marcar les diferències, no ho fa, però la segona part crec que el Girona reacciona molt bé. Crec que Eusebio fa un plantejament extraordinari i que sorprèn el Madrid, no té excusa. O sigui, no només aquí ja no hi ha ni àrbitres ni ningú, sinó que ara és, o sigui, que és l'altra versió. Ara, on és el problema? Mai és un problema estructural, mai és un problema de confecció de plantilla, ni de la direcció esportiva ni la de presidència. És d'un tio que es diu Marcelo, un tio que ha guanyat no sé quantes Champions, no sé quants partits, però ara resulta que aquest xicot s'ha abandonat i com que és amic de Cristiano Ronaldo i és com un tipus que ara abans estava a la dreta i ara ha passat a l'esquerra, doncs ja tenim un culpable. I aleshores, clar, em sembla tant menys tenir el joc del Girona, no considerar que Lucas Solari no és Santi Solari no és el millor entrenador del món com s'ha vengut, que Cristiano Ronaldo ho estan pagant i que el Madrid ha volgut fer veure que té molt més potencial del que tenia i que aquí els equips, doncs, tu has de jugar. I ja no vull parlar de la figura de Sergio Ramos. Si mirem tota la iconografia blanca, o sigui, en un partit el Girona la fot tota per terra. L'entrenador, el capità, les rotacions, el pintus de la preparació física. Si vols, pots posar tot un àlbum de cromos de lo que ha sacralitzat el Madrid durant 5 victòries. Cosa que, evidentment, i ho dic des del punt de vista de l'autocrítica, el Barça fa temps que estem dient que juga de puta pena, que la gent s'avorreix. Però, bueno, crec que el discurs és molt més periodístic i autocrític de lo que és l'autobombo de que s'ha venut de que, bueno, la Champions la ganamos mañana i la Liga ja nos ponemos con el cagómetro.
Bueno, la Liga i el Solari ja la donava...
No, ara fins que tornin a guanyar, perquè esclar, és que el Barça ha d'anar a Sevilla i ha d'anar al Bernabéu, és a dir, el Barça pot perdre 6 punts i tornar a estar a 3 punts, però no pots dir que la Lliga la jugues en funció del teu estat emocional, clar, quan et dona el gust i la gana, o la jugues o no la jugues. Si no, jo el que faria avui és una reunió de dir que si preguntar si el Madrid s'ha retirat o no, igual que el Reus, que l'han fotut a fora, però escolti, el Madrid, els punts del Madrid, com ho fem? Perquè, clar, ha arribat un moment això de que dir que quan volem juguem i quan no, no, que jo, així no s'hi val, que dèiem quan érem petits.
Així no s'hi val. De tota manera, pels d'Eusebio, ahir era una victòria importantíssima, psicològicament, també, Marcos.
Sí, és fundamental, primero, porque cambió la táctica, cambió la manera de jugar del equipo, cambió la estructura y eso, cuando tomas una decisión de este calado, si te sale mal, te puede llevar por delante. No. Y le salió bien al inicio y para mí le salió muy bien en el descanso. Hay un momento, ahora lo fácil es poner el foco en Marcelo, pero también habría que poner el foco en el centro del campo del Madrid, el foco en Odriozola, porque con todos mis respetos, Choco Lozano, hubo un momento que parecía ayer Thierry Henry. Jugó de una manera espectacular, destrozó al Madrid por la banda izquierda, y creo que es justo que cuando siempre hablamos en el caso de Rubi del Español, en el caso de Rubi o en el caso también de Eusebio, que también cuando los entrenadores, no solo gana Estuani y Portu, que por cierto Portu merecía ese gol ya después de aquel disparo al poste o al larguero que hace justo antes, pero creo que hay que poner el foco en los entrenadores porque están sometidos a una gran presión. Esta ha sido una semana, y en Girona se sabe mejor que aquí, muy difícil para el club porque nunca había estado tan cerca del descenso, y ahora al menos sigue estando cerca, pero son 4 puntos y ganar el Bernabéu. El Girona ha empatado contra el Atlético de Madrid y Montilivi, ha empatado en el Camp Nou y ha ganado en el Bernabéu.
És molt bèstia. Josep Maria Fonalleres, ¿sabes com diu en Marcos que heu passat una mala setmana?
Home, sí, perquè, a veure, jo crec que l'Eusebio té una gran virtut que, reconeixent les que tenia Machín, aquesta no la tenia Machín, que és, sap llegir més bé els partits i és capaç d'adaptar-se més a les circumstàncies. Machín jo crec que feia canvis de posició, canvis de persones amb la mateixa posició. I l'Eusebio, com es va demostrar, hi canvia el 5-3-2 per una tàctica de 4-1-4-1 i després la torna a canviar, i en aquest sentit jo crec que més enllà de guanyar el Bernabéu, que és extraordinari, sí, i que cantem i tot el que tu vulguis, hi ha una qüestió anímica molt important. És a dir, la gent que sempre estava en una situació més o menys optimista, perquè l'any passat havia anat molt bé i aquest any, aquesta setmana semblava que ja estaves no la ratlla del descens, semblava que ja estaves al pou, perquè okay, a més els dos últims partits, fins i tot els de Copa amb el Madrid i amb el del Barça, el Girona va competir, però els dos últims, a més de perdre, va donar una imatge que no era l'adequada. I aquesta victòria, diguem, penso que ho és, sobretot, des d'una perspectiva anímica, perquè la Lliga, de veritat, jo ahir donava per perdut aquest partit, no hi comptaves amb aquests 3 punts, perquè pensaves que la Lliga del Girona comença amb la Real Societat i el Rayo Vallecano la setmana que ve, però 3 punts més.
Sí. I Ballar més talla bé, no?, aquest empat davant del València.
Jo crec que, com el Girona, hi ha moments de la temporada quan tot et va en contra.
Me sembla que us poseu d'acord, el Girona i vosaltres.
Home, ens vam fer un favor aquest dia bastant important.
Són punts d'inflexió. No, jo crec que el Girona, després de la història que es portava a sobre, aquesta victòria li pot servir de punt d'inflexió d'ara endavant, per ja deixar d'oblidar-se de que estan malament, de que això no funciona, que portaven 10 jornades sense guanyar, etc. Igual que l'Espanyol, quan va guanyar amb el Rayo la setmana passada, a casa. És un punt d'inflexió, és com una descompressió pels jugadors, i fa que se sentin més còmodes i que puguis anar a Mestalla i que puguis plantar cara, entre cometes, perquè la veritat és que veus el partit i el València va apretar de valent, tot i que tampoc va tenir grans ocasions de gol, i t'emportes un punt. I al final el que diu la Lliga aquest any contra el València és que els vam guanyar a casa i hem empatat a Mestalla. O sigui que 4
no
de 6.
Malament, no està malament. I demà el Barça, a les 9 amb l'Olímpic de Lió, a casa, no? Això, juguem aquí?
No, Lió.
Ah, juguem a Lió, molt bé. I què?
Un altre drama, no?
Què passa, Sardrà? Aquesta és la pregunta.
Ja ho va dir el Piqué, això veus, el que parlàvem d'autocrítica, si juguen així ho passaran malament a Lió. La veritat és que el Lió és un equip que ha guanyat el City, és un equip que ha competit bé contra el PSG i que els equips forts li van. Altra cosa és si els senyors decidiran posar-se la samarreta a la Champions, i això vol dir que jugaran a futbol, però tal com juguen darrerament, els partits es fan molt llargs i pesarosos.
Ui, el Marcos està tan preocupat com el Ramon Besa.
Bueno, estoy igual de preocupado que Piqué, estoy igual de preocupado que Valverde, aunque no lo proyecta públicamente, pero o se pone la camiseta, como decía Ramón, de Wembley, 2-4 contra el Tottenham, o se pone la camiseta de Milán, 1-1 contra el Inter, o la Champions, octavos de final, el Barça siempre lo pasa mal. 4-0 contra el Paris Saint-Germain hace 2 años, 1-1 contra el Chelsea.
Doncs jo vaig gaudir contra el Valladolid.
És dolent. Josep Maria Fonalleres, ho veus molt fotut, això de l'Olímpic de Lió?
Home, ho veig molt difícil.
Fotut, sí.
A veure, sort que és l'Olímpic de Lió i no és l'Ajax,
Ja. En qualsevol cas, ho veurem demà al Barça, a les 9, al camp de l'Olímpic de Lió. Moltes gràcies a tots quatre per ser aquí. Realment una jornada esportiva emocionant en la que es va viure ahir, 2 palmades del Real Madrid. Mira, no et despertes cada dia amb aquesta notícia, perdona. Que tingueu una bona setmana.
Adéu, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio.